Per acabar el programa tenim ganes de parlar d'un tema que feia molts dies que volíem donar-li voltes, i és que a vegades necessites que passi alguna cosa a la vida per veure la vida de manera diferent. I això és el que ha passat a dos dels nostres convidats. A una banda, a la meva esquerra, tinc el doctor Domingo Escudero. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Neuròleg de l'Hospital Clínic. I al seu costat, el doctor Álvaro Agustí. Bona tarda.
Bona tarda.
Director de l'Institut Respiratori de l'Hospital Clínic. Doctor, he dit doctor i doctor. Això és així, això és una realitat, però són moltes altres coses. També han estat pacients. I d'aquesta experiència de ser pacients i viure una malaltia amb intensitat, dintre de la gravetat de cadascuna de les dues, ara ens ho explicaran, ha nascut un grup, el grup Janus. Situem-nos així, uns primers titulars. Grup Janus, de què parlem?
Parlem de l'experiència que els metges que han estat malalts poden aportar al sistema sanitari per millorar l'experiència de qualsevol malalt.
És molt interessant, perquè moltes vegades, i això ho patim, entre cometes, tots els que anem al metge, moltes vegades el comentari és, quan tornes a casa, ho converteixes amb la gent que estimes, i tot bé, tot bé. Però
de vegades falta, no?
No he estat a gust, no hi ha hagut un tracte prou humà, mira què m'ha dit, és que m'han deixat allà, al passadís, no em tractaven com una persona, sinó com una altra cosa, etcètera, etcètera. Ara parlarem una mica de tot això. Si de cas situem-nos amb les històries personals de cadascun d'ells, el doctor Domingo Escudero, neuròleg de l'Hospital Clínic, va patir una malaltia. Quina?
Vaig patir una encefalitis autoimmune. El que passa és que quan la vaig patir, aquests grups de malalties pràcticament no estaven molt poc estudiades, encara no s'havien descobert els marcadors biològics, els anticossos que es van descobrir posteriorment, i llavors això va passar perquè vaig tenir una manifestació eminentment psiquiàtrica en forma d'un brot psicòtic. Se'm va diagnosticar d'un trastorn esquizofreniforme i bueno, sent neuròleg vaig patir doblement aquesta incertesa i aquesta angoixa pel diagnòstic i això.
I el doctor Agustí?
Però el doctor Agustí va tindre una malaltia que també és poc habitual, però existeix i és coneguda, que es diu síndrome de Guillain-Barré. Això, per la gent que ens està escoltant i que no sap el que és, també és una malaltia autoimmune, és a dir, el teu propi sistema immune t'ataca a tu, en el meu cas ataca els nervis i et deixa paralitzat. Durant 2 mesos jo no podia ni parlar, ni respirar, ni caminar, ni estar de peu, i van ser 2 mesos a la UCI, on jo faig feina com a metge. O sigui que estava a casa meva, però des de l'altra banda.
Hi ha la llegenda que els metges són els pitjors pacients. Això s'ha dit sempre, també. Que no ho porten gens bé, si a l'altra banda, com deia ara el doctor Agustí.
Bueno, jo no sé si estic d'acord amb aquesta llegenda, almenys en part. Jo crec, podem demanar als meus companys i les infermeres si jo vaig ser o no un bon pacient. Com entre altres coses no podia ni caminar ni córrer, doncs no tenia més remei.
Clar, tu com a pacient, força
però,
tranquil.
Però jo diria que quan diem que els metges som els pitjors pacients, és perquè sovint, com som metges, no seguim els circuits habituals. I en comptes d'anar a un despatx a veure un metge, el que fem és parar pel passadís a un amic nostre metge i li diem, escolta, tu què penses? I clar, això no és el més adequat. No?
O també qüestionar, potser el que diu el metge, diu, no, però jo, que jo també en sé, penso això i crec que el més adequat per mi és una altra cosa, no?
Absolutament.
Teniu aquesta fama una mica de fer el que considereu.
I jo no només ho dic en el sentit de molestar o inquietar la gent que està treballant, sinó en el sentit de que voleu potser solucions o que costa estar a la banda on s'ha de tenir una paciència, on d'altres prenen decisions per tu, etcètera, etcètera. Què descobriu en aquest moment en què sou exclusivament pacients i no doctors? En el seu cas, vostè va estar 9 setmanes? 9 setmanes i mitja?
Sí,
9 setmanes i mitja.
Sí. No té res a veure amb la pel·lícula.
Amb la pel·lícula, res de res, no?
Però
algunes conclusions que traiem d'aquestes 9 setmanes o, en el cas del doctor Escudero, del seu procés?
Bueno, jo vaig treure diverses conclusions, no? Primer, d'agraïment. Jo crec que tenim que ser molt conscients de que tenim un sistema sanitari públic extraordinari. Vull dir, podem estar a l'alçada de qualsevol país europeu o nord-americà en quant a qualitat. El qual no vol dir que no hi hagi que millorar aspectes, segur. Però la qualitat i la universalitat del sistema sanitari que el podem donar com un fet natural, doncs no és tan natural. I és obligació de tots valorar-lo i cuidar-lo. No?
Sí, sí, no, i protegir-lo, diguem-ne.
I protegir-lo.
No només valorar-lo, perquè...
Una mica la filosofia del grup Janus seria no tant... Has comentat una crítica del sistema, o els metges diuen que tal, però és el, sinó més aviat aportar com un grau més de qualitat, perquè has percebut, el que preguntaves abans al doctor Agustí, hem estat molt malalts, han sigut malalties greus, jo crec que hem sigut bons pacients perquè no ha quedat cap més remei. Llavors, del que es tracta és d'aportar com allò que has vist sent-ho metge alhora que malalt, que a lo millor és il·lògic, una reminiscència del passat, un intent de canviar i d'influir en això, però en cap moment és una crítica al sistema.
No, el sistema, jo crec que la majoria de la gent del país està d'acord que la sanitat pública aquí és una autèntica meravella. Suposo que el posicionament del grup és més en la part humana, no? I d'això sí que hi ha moltes o bastantes crítiques.
Bueno, jo li puc
i no aquí, tot el món, jo crec.
Segur, segur.
Metge-pacient.
I per tant hi ha camp per recórrer, no? Jo li posaré un exemple. Ara estem sentats aquí a l'emissora i tenim una taula rodona. Això no és el cas a la consulta del metge. Tu quan vas a la consulta, com a malalt, el primer que trobes és una taula al mig, entre el metge i el malalt, no? Això crea un espai. Bueno, a partir d'aquesta reflexió hem començat a posar taules rodones a les consultes. I escolti, tenir el malalt al costat i tocar-li el braç i dir-li no et preocupis, té un efecte molt important, que si tens una taula al mig, jo no el puc tocar. Però aquest tipus de reflexions que no tenen a veure amb la tecnologia, ni tampoc són cares. És el tipus de reflexions que des de ja no us volem fer, no?
Aquest any... I això que deia de tocar, per exemple, em sembla una cosa bastant revolucionària, i no hauria de ser-ho,
No. No, i a les cultures nòrdiques, anglosaxones, és impensable que algú toqui a l'altre. Però a la cultura nostra mediterrània és molt comú que ens toquem. Hola, un amic, com estàs? No? Els metges no ho fem. Les infermeres sí. Les infermeres estan acostumades a entrar a l'habitació del malalt i dir, bé, com està avui aquest matí? Tocant. Els metges posem distància. Aquesta distància potser no és... adequada.
Clar, de fet, el contacte físic, diguem-ne, sembla com bastant indissociable, no?, de totes les cures. A nivell de transmetre afecte i benestar seria una cosa primordial.
Jo crec que sí.
Doctor?
No, la sentia dient que sí.
Per altra banda, també, algunes de les coses que hem llegit, el pacient o la persona malalta té dret a la intimitat. Per exemple, a dormir, a urgències no es pot dormir, o costa, o els llums estan molt encesos, o es treballa a tot volum, sense respecte per a aquelles persones. Suposo que són aquests petits detalls, no?, que el grup Janus també vol treballar, això.
Això ho recordo perfectament. Dintre la meva malaltia vaig passar també per una unitat coronària d'un hospital de Barcelona, i bueno, sí que jo, pues, la típica xerrada de... l'infermera o el metge de guàrdia, amb l'auxiliar, una mica la broma... Són temes, per això, que això va passar fa uns anys i ara cada vegada hi ha més grups de treball. L'UCI, humanització de les UCIs, l'hospital sense soroll... És a dir, és com una tendència. Una tendència
Jo estic molt d'acord que a vegades són petits detalls.
Sí, sí.
Per exemple, trucar a la porta abans d'entrar a l'habitació. A vegades tens tanta feina, bastant de pressa, que entres i... Hola, avi, com està? Com que avi? Aquest senyor no és el meu avi. Aquest senyor és el senyor Pepito Martínez. No és el malalt del llit nou. No, al llit nou hi ha un senyor que té, és igual, una pulmonia. No, hi ha una pulmonia. No hi ha una pulmonia. Hi ha un senyor, hi ha una persona que té nom i cognoms i té expectatives i pors. I aquest tipus de sentiment jo crec que és molt important que els metges i l'interioritzem i practiquem aquesta cultura, no?
Jo estic segur que moltíssima gent que ens està escoltant ara està dient que sí amb el cap o fins i tot verbalment dient i tant. I quantes vegades ens hi hem trobat amb aquesta distància emocional, no? Amb aquesta distància humana, que no sé d'on ve exactament. No sé si és perquè per afavorir la feina i el dia a dia els metges s'han anat distanciant i han dit no, el que ens convé més a nosaltres és això, i el pacient, doncs de sobte es va allunyant, o no sé exactament per què és...
Bueno, potser és inconscient, no?, aquest distanciament emocional a nivell de garantir una mica la supervivència.
Jo crec que són diversos factors. Primer, i és molt important, que hi ha metges magnífics.
Sí, sí, sí.
I que són absolutament propers, empàtics, i això no és una crítica als metges. Uh-huh. En tot cas, al sistema, no? Uh-huh. Entre altres coses, potser això s'ha d'ensenyar a la facultat, cosa que no es fa, però potser s'ha de fer. Segon, jo crec que s'ha de reconèixer que tindre molta empatia amb el malalt, amb una professió que veus molts malalts cada dia, molts dels quals pues, no van bé, fa mal al metge, a la psique del metge. Per tant, hi ha un cert procés de defensa, de no voler involucrar-te massa amb tots i cadascú dels malalts. Poder això també ha contribuït. El temps. No, vostè té que veure aquest malalt en 10 minuts. Home, empatitzar en 10 minuts i fer de metge en 10 minuts no és fàcil. No? Uh-huh. Per tant, és un conjunt de coses. I és sobre aquest conjunt, sobre el que el grup Janus vol reflexionar i fer recomanacions, que després cada hospital o cada centre de salut posarà en marxa si creu que són adequades i si les pot posar en marxa. No?
Doncs el grup Janus està creixent i busqueu-lo. No sé si hi ha pàgina, suposo.
El Col·legi de Metges de Barcelona.
El Col·legi de Metges de Barcelona, grup Janus, JANUS, el grup va creixent. Només tinc un minut per fer l'última pregunta, que és com s'està rebent des del col·lectiu de metges i de metgesses aquestes propostes del grup Janus?
Es va fer una presentació fa cosa d'un mes aproximadament i hem rebut de l'ordre de desenes de mails de metges, de personal també d'infermeria i professions alienes també, psicòlegs, oferint, explicant una mica el seu cas i oferint-se per col·laborar i per participar.
De Catalunya i de fora.
I de fora, inclús de fora. Hi ha dos de fora, de dos comunitats de fora d'aquí de Catalunya.
Doncs són bones notícies.
Sí, si tenim temps, podem dir que l'audiència... Per què Janus? Què vol dir Janus?
Sí, a mi em sona a mitologia.
Sí, senyor. Janus era un déu romano, latino, no grec, i era el déu de les dues cares. I, per tant, vam triar aquest nom perquè les dues cares és el metge i el malalt.
Fantàstic. Grup Janus, grup Janus, doctor Álvar Agustí, moltíssimes gràcies. I doctor i pacient, també, Domingo Escudero, tots ho som en algun moment a la vida. Per tant, hem de saber pensar en aquestes dues cares. Moltes gràcies per ser nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.